La majoria dels investigats pel tsunami democràtic s'han exiliat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
I podem posar xifres. 8 dels 12 encausats en el cas de tsunami democràtic viuen ara mateix fora d'Espanya davant del risc d'acabar a la presó per terrorisme, Sara Riera.
Els últims casos coneguts són els del periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajor, que ho han fet públic avui. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio i TV3.
La incertesa i la possibilitat d'ingressar a la presó sembla que seria una situació que m'impediria defensar-me en llibertat.
Hi ha por a seguir mantenint el que alguns ja estaven patint des feia temps, que era una visibilització de la repressió.
Això el dia que l'advocat general de la Unió Europea ha donat la raó a Carles Puigdemont i Toni Comín i considera que haurien hagut de ser reconeguts com a eurodiputats des del començament de la legislatura europea que ara s'acaba a Brussel·les. Jordi Baró.
Puigdemont i Comín sumen avui una victòria davant la justícia europea. Fa 5 anys, el llavors president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, els va negar a l'escó i avui l'advocat de la Unió Europea ha dit que aquesta actuació va ser il·legal perquè va posar en qüestió els resultats oficials de les eleccions. Puigdemont, satisfet, diu que si la sentència va en la mateixa línia s'haurà produït una violació greu de drets.
Xoc de la Generalitat i el govern espanyol per l'aeroport de Barcelona.
El president Pere Aragonès proposa augmentar la capacitat del Prat optimitzant l'ús de les pistes. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Transports, Òscar Puente, ho descarta.
Passar de les 78 operacions per hora actuals a 90.
És una proposta de muy corto alcance y que desde luego no respeta las dos premisas básicas. Uno, que respete la salud de los vecinos y dos, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental.
Atenció també avui a aquesta notícia. Fabricants de roba com Zara o H&M fan servir cotó certificat com a ètic, però que en realitat està vinculat a la desforestació, la violència i la corrupció al Brasil.
Ho denuncia una investigació de l'ONG Earthside feta pública avui. Sentiu el seu sotsdirector, Rubens Carballo.
The time for empty promises.
Que reclama regulacions molt estrictes per collar les companyies i sancionar les males pràctiques.
Continuem parlant de medi ambient. La xarxa de vedats de pesca, que des de fa 2 anys ha funcionat a la costa catalana, ha multiplicat el nombre d'exemplars d'espècies com l'escamarlà, el lluç o el moll, que viuen en aquestes àrees protegides.
El projecte s'ha presentat a la conferència de la dècada dels oceans que des d'ahir es fa a Barcelona.
I seguint-la hi tenim la Montse Poblet.
El lema de la conferència és la ciència que necessitem per l'oceà que volem i l'experiència de gestió marítima catalana basada en les dades i les recomanacions dels científics de l'ICatMar ha estat un dels exemples que s'han exposat avui a la plenària. 2 anys després de la seva creació ja han canviat la realitat dels antics caladors. El director de Polítiques Marítimes qualifica el resultat d'espectacular.
Avui és el Dia Mundial del Parkinson. La recerca ha permès els últims anys millorar la lluita contra els símptomes que provoca.
Noves teràpies no invasives estan demostrant bons resultats en el control dels moviments involuntaris. Sentiu Jorge Hernández Vara, neuròleg i investigador de l'Hospital Vall d'Hebron.
Tenir millor qualitat de vida, no dependre tant de les pastilles, i tot i que no està reflexat en l'estudi, sí que els pacients diuen que quan tenen aquestes baixades de l'efecte de la medicació no són tan profundes.
I a la cultura, les vagues a Hollywood de l'any passat es notaran al Festival de Canes d'enguany.
Molts projectes que es van haver d'aturar no arribaran a temps a un festival que continua donant l'esquena al cinema català i espanyol, amb l'única excepció d'Albert Serra quan té pel·lícula.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb la que és la notícia del dia. Avui és dia per assaborir la victòria del Barça i a París.
Els blaugranes van guanyar 2-3 al PSG a l'anada dels quarts de final de la Champions després de firmar una de les millors nits europees de l'equip dels últims anys. Rafinha amb 2 gols va ser el jugador més destacat i Christensen, que sortia des de la banqueta, va marcar el tercer. Bon resultat que el Barça ara haurà de confirmar dimarts que ve amb la tornada a Montjuïc i la classificació per les semis de la Champions. El Catalunya i ja reviurem els 3 gols amb la narració de la TDT i sentirem alguns dels protagonistes. També sentirem Ronald Koeman, que a la presentació de la Koeman Cup ha fet una estirada d'orelles a Luis Enrique i a Joan Laporta.
Moment ara de saber com tenim les carreteres. Cèlia Quintana.
Bon dia. Bé, doncs a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu tallada a la T223 a Secuita, al Tarragonès, sentit Vallmoll, per un accident que hi ha hagut. D'altra banda, per obres, retencions a l'N2 a Mataró i C59 a Sant Feliu de Codines i a les rondes de Barcelona, trams prou llargs, sentit Besòs.
I ara temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Un temps marcat, Francesc Mauri, cada vegada per temperatures més altes.
Sí, s'està enfilant. Bona tarda. El termòmetre avui, de moment la més alta, l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, al Baix Ebre, amb 25 de màxima. En general, evidentment, no s'hi arriba. Aquesta és la punta més alta del país, en general entre els 18 i 23. Però atenció demà, que gran part de Catalunya es mourà entre els 20 i 25. I el cap de setmana més amunt, i clarament més amunt, sobretot a la costa, que el cap de setmana passat, perquè no hi haurà vent marítim, no hi haurà núvols, no hi haurà pols en suspensió. Venen dies de sol i ambient càlid, anòmal, evidentment fora de lloc pel que és l'època de l'any.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2. Com us dèiem, la majoria dels investigats pel cas de Tsunami Democràtic s'han exiliat. En concret, 8 dels 12 encausats han marxat a viure fora d'Espanya davant del risc d'acabar a la presó per terrorisme. Avui n'hem sabut dos casos nous, el periodista Jesús Rodríguez i l'escriptor i empresari gironí Josep Campmajor, que s'han instal·lat a Suïssa. Ahir també es va fer públic que el membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, ha marxat al mateix país, Marta Corbalán.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, els acusa a tots ells d'estar al darrere de la plataforma Tsunami Democràtic, que va dirigir les protestes que es van fer el 2019 contra la sentència del referèndum de l'1 d'octubre. Precisament aquest dimarts passat, el jutge els va demanar que li comuniquessin un domicili on els puguin localitzar com a pas previ per citar-los a declarar. El periodista del mitjà La Directa, Jesús Rodríguez, va marxar a Suïssa per Cap d'Any. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut que ha estat una decisió difícil i dolorosa, però ha admès que no tenia alternativa perquè no confia al 100% que la llei d'amnistia l'empari.
Si confiés plenament, doncs potser no hauria marxat. Molt previsiblement s'aprovarà i es publicarà al Butlletí Oficial d'Estat la llei d'amnistia, però les pantalles que arribaran a partir d'aquest moment són absolutament imprevisibles.
L'empresari Josep Campmajor va marxar a Suïssa el novembre passat per por de ser detingut i empresonat perquè constantment tenia policia al voltant. Són declaracions a TV3.
Evidentment hi ha por a la presó preventiva, hi ha por a seguir mantenint el que alguns ja estaven patint des de feia temps, que era una visibilització de la repressió. És a dir, jo veia policia pel carrer, però és que no només la veia jo, la veia l'encarregat de la cafeteria que cada matí anava a fer el cafè i esmorzar, que em deia, mira, ja els tens allà un altre cop.
A banda dels noms que s'han fet públics aquestes últimes hores, els altres exiliats investigats també per terrorisme són Carles Puigdemont, que fa poc, recordem-ho, s'ha instal·lat a la Catalunya Nord, la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, el diputat republicà Rubén Wagensberg, l'informàtic Jaume Cabaní i el banquer Nicola Flavio. Coincidint amb aquesta nova onada d'exiliats, Òmnium Cultural ha desplegat avui aquest matí una gran pancarta a l'aeroport del Prat per denunciar la criminalització de les protestes a l'estat espanyol.
Doncs aquesta segona onada d'investigats que decideixen marxar fora d'Espanya coincideix amb la tramitació de l'amnistia i tant Esquerra com el PSOE han reivindicat la llei perquè els permeti tornar al país, Albert Prat.
El president Pere Aragonès ha enviat un missatge de suport als encausats que han abandonat l'Estat i ja ha vaticinat que no serà fàcil que l'amnistia doni fruit. Per la seva banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha insinuat que amb la futura llei es resoldrà aquesta situació, però ha evitat mullar-se sobre si és un cas de terrorisme o si estem davant d'una persecució judicial.
Soc conscient que no serà fàcil ni ràpid aconseguir-ho, o no tan fàcil i ràpid com la literalitat de la llei hauria de permetre que ho fos.
Con la política valiente de este gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política, es decir, se resuelven con diálogo. Tenemos que llegar a grandes acuerdos que sean transversales.
I des de Junts, Puigdemont no ha volgut respondre cap pregunta sobre aquest tema.
Doncs això, precisament el dia que la justícia europea ha fet un pas que pot acabar donant la raó precisament a Carles Puigdemont i també a Toni Comín quan no van poder ser eurodiputats al començament de la legislatura. L'advocat general del Tribunal de Luxemburg creu que el Parlament Europeu, aleshores president, presidit pel popular italià Antonio Tajani, es va equivocar per negar-los l'acte amb l'argument que no havien jurat la Constitució espanyola. L'expresident reclama explicacions per aquells fets. Anem a Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Primer aval de la justícia europea, Puigdemont en el cas sobre el seu escó. En una opinió no vinculant, l'advocat general de la Unió Europea defensa que el Parlament Europeu els hauria d'haver reconegut a ell i a Toni Comín com a eurodiputats el 2019, just després de les eleccions. Després dels comicis de fa 5 anys, el llavors president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, els hi va negar l'escó, amb l'argument que els noms de Puigdemont i Comín no figuraven a la llista enviada a Brussel·les per la Junta Electoral Central, pel fet que no havien anat a Madrid a jurar la Constitució. L'advocat de la Unió Europea rebutja l'actuació de Tajani, amb l'argument que va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamats i va guiar-se per una notificació que no el reflectia de forma fidel i completa. Puigdemont avisa que si la sentència confirma la postura, s'haurà aprovat una vulneració de drets.
És una vulneració greu, perquè ens van impedir ser representants dels ciutadans europeus quan tocava. Van menysprear els resultats d'unes eleccions i han posat tota mena de traves per impedir la nostra feina. Si es confirma l'opinió de l'advocat general, que és l'opinió que sempre hem mantingut nosaltres, estaríem davant de la constatació d'una gravíssima violació de drets fonamentals.
No hi ha data per la sentència d'un cas sobre uns fets de l'inici de la legislatura europea i que resol just quan s'està acabant.
Doncs enmig de tot això, el PSOE retalla posicions respecte al PP després de l'esclat del cas Koldo i en període electoral a Catalunya i a Euskadi. Això almenys és el que diu l'enquesta del 6 de l'abril, que continua atorgant als populars el primer lloc en intenció de vot amb un 33,5%, que és mig punt menys que el mes de març, Nando de Sanoguera.
En canvi, els socialistes passen del 31,3 al 32,5, amb la qual cosa la diferència entre els dos partits es redueix a un punt. En tercer lloc se situa Vox, que supera per primera vegada el llindar del 10%, i en quart lloc Sumar, que perd possibles votants, mentre que Podem puja. Pel que fa als partits catalans, Esquerra i Junts empaten amb un 1,4% d'intenció de vot a tot l'estat. Els republicans perden 5 dècimes i Junts en guanya 3.
I la Generalitat proposa potenciar l'aeroport de Barcelona canviant l'ús de les pistes de l'estiu sense tocar les llacunes i comptant més amb els aeroports de Reus i Girona. Si es fes això, durant el juliol i l'agost, a les hores de més trànsit aeri, de les 10 del matí a les 2 del migdia, les dues pistes funcionarien de manera independent i s'hi farien tant aterratges com enlairaments. Ho està seguint tot plegat en Joan Garcia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins beneficis diu el govern que tindria aquesta proposta?
Doncs, segons fonts del Departament de Territori, augmentaria la capacitat de l'aeroport de manera flexible, és a dir, sempre que faci falta, en comptes de plantejar, com altres solucions, un increment de la infraestructura que el govern creu que pot arribar a ser excessiva, amb la millora tecnològica de l'aviació que permet als avions operar en pistes més curtes. I és que el govern no considera que al Prat hi hagi un problema de capacitat permanent, sinó puntual. A l'estiu, el president Pere Aragonès ho ha presentat així en un fòrum amb empresaris i societat civil.
Això permetria passar de les 78 operacions per hora actuals a 90, que és el màxim permès per la declaració d'impacte ambiental vigent de l'aeroport del Prat.
Però el govern espanyol l'ha desconsiderat. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha plantejat dos problemes.
És una proposta de muy corto alcance y que, desde luego, no respeta las dos premisas básicas que nosotros nos hemos planteado en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat. Uno, que respete la salud de los vecinos, y dos, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental que tiene el aeropuerto del Prat.
I el viceconseller d'Estratègia, Sergi Sabrià, ha replicat les crítiques del ministre fent referència a la naturalesa de la zona afectada pel soroll.
Fa la sensació que si estiguéssim parlant de Bellvitge, en lloc d'estar parlant de Gavà Mar, per alguns que avui trinxaven la proposta, no tindrien tants problemes.
Ara el govern presentarà la solució a la comissió tècnica que té amb l'Estat i explicarà que és la que es podria aplicar més ràpidament.
Un minut i serà un quart de tres. Ara us explicarem una notícia que ens obligarà a mirar l'etiqueta de la roba que portem. Perquè Zara i H&M ofereixen peces de roba amb l'etiqueta de cotó sostenible quan en realitat fan servir cotó provinent de la desforestació il·legal, la violència, l'acaparament de terres i la corrupció al Brasil. Això és el que denuncia l'organització Earthside amb seu a Londres, Quim Olivares.
L'ONG afirma que comunitats brasileres del Cerrado, una àrea de l'estat de Bahia d'un alt valor ecològic, han vist com grans agroindústries els han robat les terres amb violència per poder conrear cotó, que després rep la certificació d'ètic per part de Better Cotton, el sistema principal mundial de certificació. Inditex, propietària de Zara, dona la culpa a Better Cotton. Rubens Carballo, sotsdirector de Earthside, ho troba injustificat en declaracions a Catalunya Informació.
Penso que la resposta d'Inditex és molt inadequada. Primer han d'acceptar la responsabilitat pel que no ha sortit bé i ens han de dir quines accions prendran per netejar les seves cadenes de subministrament de cotó i assegurar-se que el que fan servir és realment sostenible.
Davant d'aquest fracàs, Carballo demana que siguin els governs dels mercats de consum els que regulin la cadena de subministrament del cotó.
El temps per promeses buides per part d'aquestes empreses ja ha passat. I el que cal ara és una regulació governamental molt estricta per forçar aquestes companyies a controlar la seva cadena de subministrament i les que ho incompleixin han de ser penalitzades.
També denuncia que aquestes multinacionals tenen models de negoci que incentiven un consum més elevat, que comporta àrees de conreu del cotó encara més grans, quan de fet caldria reduir-les, ja que a El Cerrado ja s'ha perdut la meitat de la vegetació autòctona.
I encara en clau ambiental, la xarxa de vedats de pesca que des de fa 2 anys funciona a la costa catalana ha multiplicat el nombre d'exemplars d'espècies com l'escamarlà, el lluç o el moll que viuen en aquestes àrees protegides. El projecte, us ho explicàvem en portada, ha estat presentat a la conferència de la dècada de l'oceà com un exemple de com la ciència pot ajudar a prendre decisions polítiques correctes. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Catalunya té 20 vedats de pesca repartits al llarg de tota la costa. Es van dibuixar amb l'assessorament dels científics de l'ICAT Mar i l'acord de les cofradies de pescadors. 2 anys després, el director general de Polítiques Marines i de Pesca, Sergi Tudela, ens avança els resultats i els qualifica d'espectaculars.
Ja comencem a veure doncs, un increment molt fort de la biomassa dintre. No? Aleshores, el repte és veure si hi ha exportació de biomassa cap enfora. No? I això doncs, ara tot just s'està estudiant i s'ha pogut observar que per determinades espècies ja es nota.
La dècada de l'oceà ha impulsat 460 accions similars a aquesta per implementar solucions en base científica que ajudin a superar els 10 reptes que la UNESCO vol assolir abans del 2030. A la llista hi ha generar coneixement per optimitzar el paper de l'oceà com a font d'una alimentació sostenible, però també contaminació o sistemes que ajudin a la diversitat dels mars.
Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada us explicarem què acaba de decidir el Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès. Ja us avancem, s'acaba de decidir que no són bones notícies pels hipotecats.
Catalunya migdia.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el 50% que tornen més de 1.200 productes. Com en l'Espita Restaurant de Dr. Edgar. En compres una i et tornem la meitat del seu valor en un cupó per la propera compra. Fins al 24 d'abril als hipermercats Market Web i App Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilobulus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial gràcies a la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Aquest dissabte, a l'Arca de Noguer del Suplement, parlarem de cuina del producte i el protagonista serà Olso i To. I ho farem des del Mercat de la Guinaueta, perquè els mercats són els centres on es troba l'autèntic producte de proximitat i de temporada. Us hi esperem.
Mercats de Barcelona.
Catalunya migdia.
Ara són les 2:19 i el Banc Central Europeu que ha decidit no abaixar de moment els tipus d'interès. Per tant, caldrà esperar el juny per saber si comença aquesta esperada rebaixa. Avui la institució monetària els ha deixat invariables al 4,5%, la Ortega.
Sí, d'aquí a uns minuts ho justificarà la seva presidenta, Christine Lagarde, i haurem d'estar atents al missatge perquè fins ara defensava que no seria fins l'estiu, que no tindríem prous dades per activar aquesta rebaixa. I el president dels Estats Units, Joe Biden, va admetre que el repunt de la inflació en aquell país pot retardar aquesta retallada tan esperada, com deies, per als que tenen hipoteques variables.
Doncs aquesta és una mala notícia pels propietaris. Tampoc tenim bones notícies pels llogaters perquè el preu del lloguer es frena a Barcelona i baixa el conjunt de Catalunya, però també cau i amb molta força l'oferta de pisos de lloguer a tot el país i sobretot a la capital. Així ho constata un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge fet sobre els anuncis dels portals immobiliaris, Jordi Canal.
Els preus publicats van baixar per primer cop a Catalunya a finals de l'any passat. Després de 10 trimestres consecutius a l'alça, van fer més d'un 5% fins als 1.400 euros de mitjana. En canvi, a la ciutat de Barcelona no hi va haver rebaixa, però l'augment del preu dels anuncis va ser limitat, un 0,1%, amb un preu mitjà de més de 1.800 euros. L'estudi de l'Observatori també constata que el volum de l'oferta de pisos de lloguer, com dèiem, en aquests portals continua disminuint. A Catalunya ho va fer un 30% l'últim trimestre del 2023, però és molt més important a Barcelona, ciutat a la capital catalana. La caiguda trimestral és del 40%.
I continuem parlant de diners perquè la diferència entre la pensió mitjana més baixa i més alta de Catalunya és de més de 1.000 euros. I els ciutadans dels municipis rurals tenen pensions més baixes que els de les zones industrials on hi ha el sector públic. El que han cotitzat durant la seva vida laboral marca, evidentment, el que cobraran com a jubilats, Laia.
Els pensionistes del municipi de Cabó, a l'Alt Urgell, són els que tenen la pensió més baixa. Cobren de mitjana 674 euros mensuals. Josep Oliver és catedràtic d'Economia.
A les comarques més rurals trobaràs, en general, pensions més baixes, fonamentalment perquè el règim especial agrari i el règim d'autònoms permet unes cotitzacions bastant més baixes i això es troba finalment en el moment de la jubilació.
I els de Flix, a la Ribera d'Ebre, són els que tenen la pensió mitjana més alta de Catalunya. Ingressen 1.732 euros al mes, segons dades del Ministeri de Seguretat Social.
L'existència d'empreses energètiques i químiques de salaris més alts per raons de la pròpia activitat d'aquestes empreses, doncs explica també aquesta disparitat.
Un cas curiós és el de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Els pensionistes d'aquest poblet són els que tenen la pensió més alta de la demarcació. Cobren prop de 1.480 euros.
Aquí pots tenir un percentatge de jubilats que han decidit jubilar-se allà i poden treballar a Barcelona i poden treballar en el sector financer en la seva vida laboral.
I a la demarcació de Barcelona, doncs a Sant Cugat és on es cobra la pensió més alta, més de 1.600 euros. Oliveu atribueix en aquest cas el fet que molts dels jubilats que hi viuen han treballat a la capital, en grans empreses, a la banca o al sector públic.
Set minuts i seran 2:15. Injectar un fàrmac sota la pell o l'administració d'ultrasons d'alta intensitat són dues de les estratègies innovadores que s'apliquen ja a Catalunya per minimitzar els símptomes del Parkinson. Els resultats d'aquestes teràpies s'han fet públics avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia a Purificació Barcelona.
Sí, un estudi de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron demostra que aplicar el tractament farmacològic habitual sota la pell en lloc de fer-ho amb pastilles ajuda a controlar millor els símptomes, sobretot els moviments involuntaris. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Jorge Hernández Vara, neuròleg i investigador en malalties neurodegeneratives de l'Hospital Vall d'Hebron.
S'aconsegueixen 2 hores addicionals més, ens permet tenir millor qualitat de vida, no dependre tant de les pastilles. Quan tenen aquestes baixades de l'efecte de la medicació, no són tan intenses.
I si no funciona aquesta teràpia, l'Hospital Germans Trias ofereix una solució no invasiva. En lloc de cirurgia per implantar elèctrodes, l'hospital ja va ser pioner fa 2 anys a tot l'estat en l'aplicació d'ultrasons d'alta intensitat. És l'únic centre públic que ofereix aquest tractament a Catalunya i amb resultats espectaculars que comenta Catalunya Ràdio Ramiro Álvarez, cap de la secció de la unitat de trastorns del moviment de l'Hospital Germans Trias.
Els ultrasons espectaculars, un 70 o un 90% de millora de la tremolor a la major part dels malalts. Això pot suposar des de malalts que no poden ni tan sol alimentar-se o fer-se la higiene, puguin fer-ho d'una manera molt més independent.
A Catalunya hi ha 30.000 persones que conviuen amb el Parkinson i cada vegada se'n detecten més casos. De fet, és la malaltia neurodegenerativa que més creix a tot el món.
Mentrestant, en crònica internacional, estat d'alerta al Pròxim Orient davant les amenaces mútues d'atac entre l'Iran i Israel. I la companyia aèria Lufthansa, l'única occidental que opera a Teheran, que ja ha suspès els vols fins dissabte per motius de seguretat. El president dels Estats Units, Joe Biden, promet ple suport a Tel Aviv en cas d'agressió iraniana. Què en sabem d'aquesta alerta, Eva Pineda?
Doncs que Lufthansa ha decidit suspendre la línia Frankfurt-Teheran després d'avaluar la situació en contacte constant amb les autoritats. La tensió ha anat a més des que el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, va insistir ahir que castigaran Israel per haver atacat l'ambaixada iraniana a Damasc i que fa una estona el primer ministre israelià Netanyahu li ha respost que el seu país està preparat tant per defensar-se com per atacar.
Som en plena guerra a Gaza, però també ens estem preparant per altres reptes en altres àmbits. Hem establert un principi bàsic. A qui ens fa mal, nosaltres li fem mal. Ens estem preparant per satisfer les necessitats de seguretat de l'estat d'Israel, tant en defensa com en atac.
Rússia i Alemanya demanen contenció per no desestabilitzar encara més la zona.
I quina és la situació avui a Gaza, Eva?
Doncs l'UNICEF, l'Agència de l'ONU per la Infància, informa que un dels seus convois d'ajuda va rebre l'impacte d'un projectil israelià en una zona d'espera prèvia a un punt de control al nord de Gaza. Ho explica la seva portaveu, Tess Ingram, en una entrevista a Al Jazeera.
Vam tenir molta sort. 3 bales van tocar el cotxe on era jo. És només un altre exemple de com és d'insegur tot plegat pels treballadors humanitaris i de com missions com aquesta s'estan convertint en impossibles.
No és el primer atac d'Israel contra un comboi d'ajuda humanitària a la franja. Avui fa 10 dies, recordem-ho, 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen van morir en un altre bombardeig.
De tornada a Catalunya, avui deportaran la majoria dels bolivians que van arribar en creuer al port de Barcelona fa 10 dies. La policia els ha comunicat formalment que rebutja la seva entrada a Espanya, inclosa dels que han demanat asil, Jordi.
Segons ha confirmat Catalunya Ràdio, només han aconseguit quedar-se 4 persones, 3 de les quals menors d'edat que formen part d'una mateixa família, amb parents residents a Girona amb nacionalitat espanyola. A la resta, a primera hora de la tarda, els portaran en autobús des del port de Barcelona, on estan allotjats en un vaixell, cap a l'aeroport per agafar un vol directe a la ciutat de Santa Cruz. La policia els ha comunicat formalment que rebutja la seva entrada a Espanya. Dels 69 bolivians que van arribar fa 10 dies a bord del creuer Monia el 2 d'abril, mitja dotzena han demanat l'asil, però se'ls hi ha denegat.
I una 20ena d'immigrants han mort en un nou naufragi a 30 milles del sud-est de Lampedusa, Albert Manyà.
Aquest era el moment en què una patrullera de la Guàrdia Costanera Italiana rescatava i a la tarda 22 immigrants i recuperava 9 cossos. Els altres 15 que anaven en la barqueta, 3 d'ells menors, se'ls dona per desapareguts. Les condicions meteorològiques i marítimes, amb onades de 2,5 metres, van dificultar l'operació de salvament. En arribar a l'illa italiana, 6 dels 9 vinguts van ser traslladats a un hospital. Feia 3 dies que havien sortit de Tunísia.
Les universitats privades ja no demanaran tenir aprovades les proves d'aptitud per accedir als estudis de magisteri. Defensen que no volen que la prova sigui un topall d'entrada i deixaran que els estudiants també les puguin aprovar durant el primer curs. Una decisió que no agrada a les universitats públiques, que seguiran demanant tenir aquest examen aprovat per entrar a la universitat i lamenten que les privades trenquin la unitat, serà Canyeter.
La Universitat de Vic i la Universitat Abat Oliva se sumen a la decisió que ja va prendre l'any passat la Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya i que ha tingut efectes en el nombre d'alumnes matriculats. En el cas de la Ramon Llull, per exemple, aquest curs els ha doblat. Des de la CUP, que agrupa les universitats públiques catalanes, defensen mantenir aquest requisit d'accés. Quim Salvi és el rector de la Universitat de Girona i president de la CUP.
Per part del sistema universitari públic ens reafirmem en que són les proves relativament bàsiques que els estudiants que han d'acabar sent els futurs professors doncs, han de poder tenir quan accedeixen a estudis universitaris.
Les PAP es van començar a fer l'any 2017 amb l'objectiu de garantir un bon nivell dels estudiants en dues competències que es consideren bàsiques, la comunicativa i la lògico-matemàtica. Un examen, però, que porta cua pels mals resultats dels estudiants. L'any passat, pràcticament la meitat dels aspirants les van suspendre. Des del Departament de Recerca i Universitats defensen la validesa de les proves, diuen que cap universitat en surt i que només canvia el moment en què els estudiants han d'acreditar haver-les passat.
I abans de la publicitat encara us explicarem dues informacions relacionades amb els tribunals. La primera té com a protagonistes el caporal i els tres Mossos d'Esquadra acusats d'haver detingut de manera violenta i il·legal un jove i d'haver falsejat l'atestat. Afirmen al judici que van actuar segons el protocol policial. El fiscal els demana 7 anys i mig de presó perquè hi veu accés policial i que van manipular la minuta per incriminar el jove. Els fets van passar al Raval de Barcelona en ple toc de queda durant la pandèmia el 2020. Acabo de sentir els senyals horaris de 2:45. Tot això ens ho explicarà des de l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. Ni el caporal ni els agents han admès que se'ls anés la mà amb aquesta detenció, malgrat que una veïna va gravar tota la seqüència en un vídeo que va servir per arxivar el cas contra el noi. I és que, segons la minuta policial, aquell dia la víctima havia atacat la policia sense cap raó. Sentim el fiscal en el seu informe final.
Que les dice Masos valía estar buscando el que ha robado y que el señor Hernández se intenta resistir. Resistir en el sentido, le han practicado la llave, le están presionando la cabeza contra el suelo. Esto es lo que motiva la detención del señor Hernández.
El caporal acusat ha admès que s'ha de ser contundent si quan es demana a la gent que s'identifiqui no ho fan.
Se le hace el daño necesario para llevarlo al suelo para poder reducirle.
Els quatre acusats estan en actiu fora de Ciutat Vella.
Aquest és el primer dels judicis que us dèiem que és notícia avui. L'altre té per protagonistes dos veïns de Tàrrega acusats de tenir i vendre per internet armes de guerra. I han assegurat ells durant el judici que ho feien per col·leccionisme. Són un pare i un fill que acumulaven pistoles, metralletes, subfusells, obusos i granades i que asseguren que la majoria estaven inutilitzats. La fiscalia demana 14 anys de presó per cadascun d'ells. Lleida, per Joan Álvarez.
Els dos investigats afirmen que la majoria de les armes són del segle XIX, que van rebre en herència de familiars que havien estat guàrdies civils. Afegeixen que les vendes a través d'un portal de col·leccionisme s'han fet legalment. Sentim pare i fill.
La mayoría de estas, digamos, hierros, porque son así, son de, la mayoría son del siglo XIX y la mayoría están todas inutilizadas.
Son de herencia, son del bisabuelo, después del abuelo, después de mi padre. Oiga, eso es una pieza de colección, una herencia que tiene un valor sentimental, nada más.
Els pèrits i agents que han declarat asseguren que algunes de les armes eren operatives i d'altres s'havien inutilitzat, tot i que no de forma legal. I van trobar, entre d'altres, una trentena d'armes curtes i llargues, una quinzena de granades, un obús, una metralleta automàtica i un fusell, a més de desenes de cartutxos. El cas es va destapar el 2021, quan personal de seguretat de l'estació de l'AVE a Conca va localitzar una granada en una bossa. El seu propietari va dir que l'havia comprat per internet a un dels dos acusats.
Una pausa per la publicitat, seran 2 minuts i a la tornada us expliquem com la vaga a Hollywood l'any passat afecta el Festival de Cinema de Cannes d'enguany.
Catalunya migdia. El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Ell no vol que parli de la nostra història, però només deixaré una frase, i és que el nostre amor va néixer com una flor entre les pedres.
Sílvia Cavallol, la dona del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, trenca el seu silenci. Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, la sentirem per primera vegada.
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Connecta't a la cursa al Cort Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Tela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
This is it. The moment of truth.
Aquest que sentiu, aquest moment de la veritat, és la nova pel·lícula de Yorgos Lanthimos i Emma Stone, Sense descans, després dels 4 Oscars de Pobres criatures, presentaran al pròxim Festival de Cinema de Cannes, que és, com s'ha de dir, el seu nou film Junts. Competirà per la Palma d'Or amb Francis Ford Coppola, que també s'ha de dir així, no com ho he dit sempre, Paolo Sorrentino, accent a Paolo, i David Cronenberg. Tot això ens ho explica en Marc Garriga.
La selecció del 2024 té menys superproduccions de Hollywood perquè les vagues de l'any passat han provocat que molts projectes no hagin arribat a temps, però això no serà cap obstacle perquè la catifa vermella de La Croisette torni a estar plena d'estrelles la segona quinzena de maig. Com deies, Yorgos Lanthimos i Emma Stone presentaran Kinds of Kindness, Coppola a la seva obra magna Megalopolis, que encara ningú no vol distribuir, i David Cronenberg ens tornarà a incomodar amb The Shrouds. O Canada, de Paul Schrader, portarà a Cannes Richard Gere, Jacob Elordi i Uma Thurman, Paolo Sorrentino hi durà Gary Oldman amb la seva Parthenope, i a Jack Odiar l'acompanyarà Selena Gomez en la comèdia musical Emilia Pérez. També hi haurà espai a la competició oficial per a directors de culte com Andrea Arnold, Miguel Gómez, Sean Baker, Zhang Jia o el rus Kirill Serebrennikov, que ha rodat sota bandera italiana un biopic sobre el poeta radical soviètic Eduard Limonov. El festival ha explicat que de moment han triat una cinquantena de títols d'entre els més de 2.000 que s'hi han presentat, però han afegit que encara en queda algun més per incorporar abans del 14 de maig. Els noms ja anunciats de George Lucas o Kevin Costner s'hi sumen també ara els de Demi Moore, Kate Blanchett, Leos Carax o Nicolas Cage. Hi haurà fins i tot per primer cop una pel·lícula zambiana, però com ve sent habitual, no hi ha ni rastre de cinema català o espanyol.
Ens impactats encara per la llista de noms tan ben pronunciats que ens porten.
També
s'ha
dit tots bé, eh?
Rebaixem ara una mica la mida de la pantalla, arrenquem les estrenes d'avui a les plataformes amb una proposta pels amants dels videojocs. Perquè s'estrena la nova sèrie d'Amazon Prime, Fallout, que ens situa en un futur postapocalíptic sota la direcció de Jonathan Nolan, Montse Pujol.
Fallout es basa en una de les sagues de videojocs més importants de tots els temps i explica com, 200 anys després d'un apocalipsi nuclear, els habitants que han viscut tot aquest temps en refugis de luxe es veuen obligats a tornar a la superfície on es trobaran un món diferent del que s'esperaven. I a Movistar Plus, Ángela Molina, Dani Rovira i José Sacristán protagonitzen Belles Artes, una sèrie que se centra en la vida d'un prestigiós historiador de l'art en el moment en què el nomenen director d'un important museu a Madrid. I l'actriu Pernilla August, coneguda per la saga Star Wars, protagonitza la sèrie de Netflix Noche de San Juan, un drama sobre una família sueca que aprofita la revella per posar sobre la taula vells secrets. I a la mateixa plataforma arriba també Paret com Paret, la tercera incursió de la cantant catalana Aitana a la ficció televisiva, en aquell remake d'una pel·lícula francesa l'acompanya Miguel Ángel Muñoz.
La Montse, que també ha dit uns quants noms, el que ve ara el coneixem de sobres.
No plores si jo plou, que el mar s'ho farà.
Perquè Sílvia Pérez Cruz inaugurarà el Grec 2024, el Festival d'Estiu de Barcelona ha presentat una programació que vol celebrar el talent local i ho farà del 26 de juny al 4 d'agost amb una extensa programació amb 81 espectacles i més de 50 activitats repartides per tota la ciutat. Barcelona, Marta Vives.
La 48a edició del Festival Grec vol ser un retorn a l'essència teatral i al talent local. Així ho ha destacat Cesc Casadesús, que tanca l'etapa com a director.
En els viatges es fan amics i voldria que aquest festival fos el reflexe d'això. Totes aquestes petites històries que potser compartim al voltant d'un foc, però que en el final és l'essència de la vida.
Sílvia Pérez Cruz protagonitzarà la inauguració amb el projecte Circular, basat en el seu últim disc, Toda la vida, un dia.
Em sembla que és l'artista ideal per inaugurar el festival. Fa molts anys que no l'ha inaugurat cap grup de música de casa i em semblava que era simbòlicament important.
Encara en música, destaquen noms com els de Pau Vallvé, Antònia Font, Rita Payés o un concert amb música mestissa.
Si en el seu moment mestissatge era lligat a un tipus de música, avui en dia tindrem a l'escenari gent com l'Alice, el Dani Macaco, Quique Morente, la Carel Laoz.
En teatre, David Selves dirigirà el Misantrop, se celebraran els 50 anys de Degoll de Gom o es portarà sobre l'escenari el Tirant lo Blanc adaptat per Màrius Serra. A nivell internacional destaquen els noms d'Angélica Liddell, Baró de Bel o les directores australianes Nat Randali i Anna Brecon amb un espectacle que durarà 24 hores. La programació composta de més de 80 espectacles s'estendrà per tota la ciutat a 60 espais diferents, museus inclosos. La venda d'entrades per aquest grec començarà el 18 d'abril.
I Igualada es converteix per 4 dies en la capital catalana del teatre, fet per nens i joves. La 35a mostra de teatre infantil i juvenil ja està en marxa, amb una quarantena de propostes creatives, algunes de les quals són estrenes absolutes. La corresponsal de la noia és la Montse Gené Riba.
És el festival de referència a Catalunya per veure el més nou, tant per nens molt petits com per adolescents i joves. I avui n'hem tingut mostres entretingudes i que alhora fan pensar com la xinxolina pels més petits.
Si no, ballem!
Tenia molts balls i les músiques m'agradaven.
Les coses japoneses són molt boniques. Jo he après que tinc que ajudar la gent.
O com aquesta, Frères, la visió d'uns nets francesos de lluitadors de la Guerra Civil Espanyola.
I s'aproprie les moyens de producció.
Compañeros y compañeras, hasta la lucha!
Hi ha companyies d'aquí i també d'internacionals, molts espectacles de carrer i un mercat on els programadors culturals venen a mirar i a comprar.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha uns anys en què quan parlàvem de la Champions venia al cap allò del teatre de qualitat del Mourinho. Sí. Ahir la nit va ser de cine, eh?
De cine, molt bé, molt ben lligat. Doncs sí, va ser de cine i va provocar no plor, sinó l'alegria dels culers després de viure per fi una gran nit europea. Encara falta la tornada a Montjuïc, però el Barça pot gaudir avui de la gran victòria que va aconseguir per 2-3 sobre el PSG.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Final, 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 final del partit. I atenció, fregueu-vos els ulls, fregueu-vos les orelles. Havíem de sortir escaldats del Parc dels Prínceps. Doncs res de res. El Barça, en una nit europea memorable, ha estat capaç de guanyar el camp del campió de França a un dels favorits per guanyar la competició.
PSG 2, Barça 3. Deixaria els dos minuts de narració final del Bernat Soler a la TDT, però és que ja aniríem malament de temps. Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda, Laia.
Crec que ha acabat d'aterrar de París encara a l'aeroport, però vaja, quina nit tan inesperada ahir la del Barça, Bernat.
Sí, sobretot quina nit més esperada, eh? Jo crec que feia molt de temps, ho quantificaria en anys, que el barcelonisme esperava viure una nit europea com aquesta, la de guanyar en un camp d'un equip important com és el PSG, a més de fer-ho amb un bon partit, amb bon joc, de forma fins i tot diria que inesperada, perquè els pronòstics assenyalaven el Barça gairebé com a la víctima del partit. I tot plegat ha fet que avui doncs, molts culers que encara ens hem trobat a l'aeroport de París tornant cap a Barcelona estiguessin, com dèiem, en aquesta narració fregant-se els ulls davant del que ahir a la nit van poder viure tots i que els ha deixat tan satisfets, tot i que també t'he de dir que ara hi ha un altre puntet, que això és molt culer, que és el de dir bé, sí, però ara queda la tornada i això s'ha de rematar.
Sí, exacte, la tornada a Montjuïc, a veure. Però escolta, gaudim del que va passar ahir a la nit, perquè tu que estàs acostumat a moure't i viatjar per tants camps, que has hagut de narrar moments complicats del Barça de les últimes temporades, que has vist un Barça capcot, veure el Barça que vam veure ahir per Europa amb el nivell que va exhibir, això és un d'aquelles coses que et fa sentir orgullós als culers.
Sí, a més hem de dimensionar-ho i és molt important. Estem parlant d'uns quarts de final de la Champions. Només queden 8 equips de tota Europa, són els 8 millors i per tant això també fa que l'expectació sigui màxima. Ahir al Parc dels Prínceps hi havia representants de tot el futbol europeu, mitjans de comunicació de tot el món, figures del futbol mundial que ara fan de comentaristes i tots van ser testimonis d'aquest cop de puny damunt la taula del Barça. Per això la injecció de prestigi que dona una victòria com la d'ahir és indiscutible, inqüestionable, i això el Barça ha de saber-ho aprofitar perquè serveixi d'onada per acabar la temporada perfectament.
Els culers van gaudir moltíssim, també tot l'equip de la TDT, amb el Ricard Torquemada i amb el Bernat Soler, que ahir sí va gaudir i va poder
narrar aquests gols.
Té la pilota Lewandowski, l'envia cap a la banda dreta, la rep Lamine Yamal, fa la central a l'interior, posa la mà a Donnarumma, compta, pilota per Rafinha, xuta Rafinha, gol! Gol, 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 gol! Torna a tancar el Barça, la té Pedri. Pedri la toca, espera l'arribada, Rafinha, mitja volta, gol! Gol, 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 gol. Una passada màgica de Pedri.
Segona meitat, picarà el corna Gundogan, aixeca el braç dret des de l'esquerra de l'atac de Barça, pica el corna, la remata, sí. Gol!
Gol, 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 Christensen! Gol, 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 gol! Un gol com els de tota la vida! Un corna centrat en llarg...
Tres gols, Bernat, que vas narrar. De seguida sentirem a protagonistes d'aquest partit amb el Ramon Salmurri, però vaja, també volia fer un apunt de la TDT, d'enhorabona i felicitar a la TDT, perquè Bernat, rècord d'audiència de la temporada de la TDT, la transmissió més seguida aquesta temporada i de les últimes, sempre acompanyant el Barça, i quan el Barça va bé, la TDT també.
Quan el Barça va bé, les coses li van bé a tothom. I la veritat és que és d'agrair que per fi que hem tingut doncs, una nit com aquesta, i molt contents, evidentment, en nom de tot l'equip, del Ricard i de tota la colla, d'haver pogut acompanyar els culers amb aquesta alegria que esperem rematar dimarts que ve, eh? Que ningú se'n descuidi, que dimarts que ve també hi serem a Montjuïc i ho podreu sentir per la TDT.
Gràcies, Bernat.
Adeu.
I Ramon Salmurri, el Barça, que va guanyar 3-2, 2-3, vaja, el PSG, i el que dèiem amb el Bernat, va firmar la millor nit europea des de feia temps.
I per això el resultat suposa un pas endavant molt important pel vestidor i per l'entitat. Eufòria entre la directiva, Joan Laporta, evidentment, exultant, ja t'ho pots imaginar, i satisfacció al vestidor per Xavi, veient que el seu equip era capaç de patir a París i que el seu Barça, en un parc dels prínceps, on anys enrere havia caigut amb estrèpit, s'ha reivindicat davant de tota Europa.
Bé, hem madurat molt el partit, hem tingut dies per treballar-ho, tant defensivament com ofensivament. Crec que l'equip fa un gran partit, no? El moment d'estar orgullosos de l'equip, de com ha competit.
Perquè la victòria té un punt de segell d'entrenador. En el futbol, els gols canvien els partits i les victòries transformen els equips. Per això, el Barça ahir va ser un, i tot i ser conscient que l'eliminatòria només està a la meitat, al descans també és cert que la confiança, l'autoestima de l'equip es disparen. Ara, Rafinha i els seus companys saben que poden competir. Fins ara, segurament ho intuïen.
Particularment, per mi, una noche especial. Al final, ja estava buscant este primer gol hace tiempo ya, y no me salía, y hoy me salió el primero y el segundo, y bueno, como lo dije, una noche especial.
Doncs tot això passava ahir, aquestes són les reaccions d'aquest gran partit del Barça al Parc dels Prínceps, i per cert que acaba de parlar Ronald Koeman a la presentació de Koeman Cap de Golf.
Un Koeman satisfet pel partit d'ahir, defensant que el Barça va ser millor que el Paris Saint-Germain, crític amb les declaracions de Luis Enrique en la prèvia del partit, diu que no li van agradar, que l'ADN, ha explicat Koeman, del Barça són Cruyff, Pep i Messi, i afegeix, amb Messi diu... Per això, si el tens, no et cal l'ADN. Que Frenkie de Jong està content al Barça i no marxarà, i du amb el president Joan Laporta, amb qui no anirà a fer un cafè.
Que puedes pasar momentos muy, muy complicados por ser entrenador, más si no tienes un presidente que te proteja o te ayuda, como sí, y puede ser que Laporta ha aprendido una cosa así, es como hay que proteger a su entrenador.
Dos apunts més relacionats encara amb aquest partit. La policia francesa va emportar-se emmanillats dos aficionats al Barça, que eren al Parc dels Prínceps. El motiu, presumptament, va ser per gestos racistes i feixistes. El Barça està parlant amb els Mossos per identificar els aficionats i saber si són socis del Barça per prendre mesures. I Movistar ha anunciat que el Mono Burgos deixa de ser col·laborador de la cadena després dels comentaris que va fer ahir a la nit ofensius cap a Lamine Yamal. Hem parlat molta estona d'aquest PSG 2 Barça 3, però es va jugar un altre partit de Champions amb victòria 2-1 de l'Atlètic de Madrid, que de poder gairebé sentenciar l'eliminatòria, a punt va estar d'empatar aquest primer partit, Eudald Serra.
I és que la primera mitja hora de partit dels de Simeone davant el Dortmund va ser per emmarcar, amb dos gols de Rodrigo de Paul i Samu Lino, i amb un Griezmann que va fer anar el partit per allà on ell va voler. De fet, els madrilenys van tenir el partit sota control durant 65 o 70 minuts i van poder ampliar encara més l'avantatge. Però en el tram final va ser el Dortmund qui va estar millor, retallant distàncies al minut 81 amb un gol de Haller i estavellant una pilota al pal que podria haver suposat l'empat. Tot i aquest final, però, Simeone no dona el resultat com a dolent.
Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los cuatro partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado. Sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir. Sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien.
La tornada i la resolució de l'eliminatòria d'aquí a 6 dies al Westfalens Stadium de Dortmund.
I esperem que l'any que ve, en tota aquesta informació de la Champions, també hi podem incloure el Girona, que de moment el que fa és lluitar per ser a la Champions l'any que ve. No jugarà el seu partit de Lliga fins dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid, que precisament és un rival directe per a la Lliga de Campions. I, de fet, Eduard Solà, el Girona es troba que els dos rivals directes que té per jugar a la Champions poden estar distrets amb altres objectius. Avui ha parlat el tècnic, Michel.
A falta de 8 jornades pel final de la Lliga, el Girona té 9 punts d'avantatge sobre el cinquè classificat, que és l'Atlètic Club. L'equip basc fa dies que celebra el títol de Copa que va guanyar la setmana passada. I el rival dissabte és l'Atlètic Madrid, que també pensa en classificar-se per la semifinal de Champions. Dos rivals directes que podrien estar distrets en d'altres objectius. Mitchell, però, creu que no és un avantatge.
Estan acostumats a jugar cada tres dies i té una plantilla molt top. Penso que l'Atleti té jugadors per fer una gran alineació per el dissabte i l'Atleti de Bilbao, pues, enhorabona. Es mereixen el que els ha passat i estan fent una gran temporada també. No sé, en el seu cap veurem si estan per lluitar per Champions o no, però penso que per l'entrenador que ten, que és capaç de canviar el xip del jugador ràpidament.
Sí, Gankov té molèsties al soli i és molt dubtós per poder jugar dissabte al Metropolitano. Tampoc hi serà Ivan Martín, sancionat, però hi podria aparèixer Toni Villa, que es va lesionar greument al genoll ara fa gairebé un any. També tornarà Savinho, un cop complert el partit de sanció.
Capítol més en l'enrenou que afecta la Federació Catalana de Futbol i el seu president Joan Soteres per les declaracions que ahir va fer en l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
Clar, però vostè, que és president de la Federació Catalana de Futbol, es posiciona clarament.
No, jo em posiciono des del primer dia, m'he posicionat al costat de Pedro Rocha.
Per tant, no té una posició neutral sobre aquest procés?
No, perquè què vol dir tenir una posició neutral? Jo entenc que els meus assembleistes votaran el Pedro Rocha. De moment, els avals dels nostres assembleistes els han donat el Pedro Rocha.
I després d'aquestes declaracions, què ha passat avui, Marcos García?
Doncs que el president de l'Escola d'Entrenadors, Miguel Galán, ha denunciat Joan Soteres per incomplir el principi de neutralitat. Ha confirmat la denúncia al Matí de Catalunya Ràdio.
Y no se puede manifestar diciendo que le ha dado todos los avales, que su voto va a ser para él, que tiene el apoyo de toda España. Bueno, pues manifestarse en favor de él, porque además hay precedentes ya donde 16 presidentes territoriales fueron inhabilitados y donde el propio Villar, Ángel María Villar, fue destituido por incumplir el deber de neutralidad.
Galán ha presentat la denúncia davant el Consell Superior d'Esports perquè ho valori si és el cas o traslladi al Tribunal de l'Esport. Del CSD ens diuen que efectivament estan analitzant els seus serveis jurídics aquesta denúncia. Avui, per cert, és el dia límit per presentar els avals a ser candidat a la Federació Espanyola de Futbol. Tot apunta que només els tindrà una persona i no diries mai qui és. Sí, et veig de cara. Pedro Rocha.
I un apunt més de futbol, en aquest cas, internacional.
Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo
aquest
tiempo.
Aquest ha estat Martino explicant l'eliminació de l'Inter Miami i de la Champions CONCACAF, que és la versió americana de la Lliga de Campions. L'equip de Leo Messi, de Busquets, d'Alba, de Luis Suárez, ha quedat eliminat als quarts de final després de perdre amb el Monterrey.
Catalunya migdia. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ensan Kim dirigirà l'OBC amb dues obres mestres radicalment diferents.
El 12 i 13 d'abril sonaran a l'Auditori l'òpera a l'espera de Schoenberg amb la soprano Tamara Wilson i la setena sinfonia de Beethoven, considerada una resposta a la tirania de Napoleó.
Entrades a auditori.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Oh, no. Relaxa't. Practica ioga. Fes meditació. perquè a Eufòria aquest divendres arriben emocions i sorpreses molt fortes. Eufòria, sisena gala, divendres a la nit a TV3 i a 3CAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Barça d'hoquei patins afronta un partit decisiu a la Champions amb l'objectiu de remuntar el 4-1 advers a la pista de l'Sporting de Portugal, Arnau Mercader.
Sí, els blaugranes buscaran capgirar el resultat de l'anada contra el temible Sporting de Portugal, necessari per ser a la Final Four. Els homes d'Edu Castro, que arriben amb ganes de remuntar i amb els ànims alts, comptaran amb l'ajuda d'un palau blaugrana ple de gom a gom. Parla Edu Castro, tècnic del Barça al tot costa.
Molt alts, altíssims, superlatius. Sí, sí, el partit s'ho mereix, és una situació única i aquesta és la part positiva d'haver de fer una remuntada històrica, que s'ha mobilitzat tothom.
El partit començarà 8:45 en directe per Esport 3.
I d'hoquei patins al golf, avui comença el Màster d'Augusta, una edició en què, curiosament, els grans favorits no juguen a la PGA, ho fan al Live Golf, Carles Vila.
Jugadors com Brock Koepka, Dustin Johnson o Bubba Watson, però especialment Sergio García, i el defensor de la jaqueta, el guanyador de l'any passat, el basc, John Ram.
Hay tantos aspectos por lo que es especial ser dueño, entre comillas, dueño de la chaqueta, que no sabría cómo explicarlo, ¿no? Al final es ser parte de la gran historia de este club y ser parte de un grupo de jugadores muy, muy selecto. Pocas recompensas después de ganar un torneo son tan especiales como es la chaqueta verde, ¿no?
Dels jugadors que encara disputen el PGA, els millors posicionats per aconseguir la victòria en aquest Masters són el número del món, Scottie Scheffler, Rory McIlroy i, com sempre, Tiger Woods. El Masters va disputar ahir el tradicional par 3, on va guanyar Ricky Fowler. Aquest any es celebra el 40è aniversari del Masters guanyat per CB Ballesteros i el 30è de la victòria de Txema Olazábal.
Tornem al futbol i, si voleu emoció, seguiu la segona ref, perquè som a la recta final de la Lliga regular. El grup tercer de la segona ref es decidirà qui juga els play-offs d'ascens a l'última jornada, perquè Francesc Ripoll hi ha quatre equips catalans lluitant per aquest ascens.
Des del líder, que puja directament fins al cinquè classificat, l'últim que jugaria play-off, només hi ha 3 punts de diferència, un fet que evidencia la igualtat de la categoria i que mantindrà l'emoció fins al final. Ara per ara, el líder és el Badalona Futur, amb 56 punts. Dos per sota hi trobem el Lleida, amb 54, i amb un triple empat a 53, l'Europa, l'Hèrcules i el Sant Andreu. El líder, el Badalona Futur, ha perdut 2 partits seguits que li han fet perdre el còmode avantatge que tenia. Malgrat això, Gennar Fornés, jugador del Futur, confia en les opcions del seu equip.
Crec que l'equip està més que preparat per afrontar aquest tram final de temporada, ja que partim d'una posició privilegiada i veig l'equip preparat i amb il·lusió per afrontar aquestes 4 finals que ens queden i aconseguir l'objectiu.
Sobre el paper, el Sant Andreu és qui té millor calendari, ja que la resta d'equips tenen almenys un enfrontament directe. Pel que fa a la resta de catalans del grup, el Terrassa i l'Espanyol B estan a la mitja taula, el Cerdanyola lluitant per la permanència i el Manresa virtualment baixat.
I atenció amb això, un dels grans clubs del futbol femení europeu portarà la pròxima temporada la seva samarreta al patrocini de la Costa Daurada. No estem parlant del Barça, estem parlant de l'Olympique de Lió.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha arribat a un acord amb el club francès. Es vol premiar a un dels grans defensors del futbol femení professional a l'hora que es fomenta el turisme a França, el client més important de la Costa Daurada. Berta Cabré és la presidenta de la federació.
Un equip que ha treballat per posicionar el futbol femení en primer ordre i que, a més, visibilitza la nostra destinació com una destinació preparada per a rebre competicions de primer ordre, també. Som una destinació amb instal·lacions esportives d'alt nivell, amb establiments, amb allotjament que pot acollir-ho, també. El nostre client internacional número 1 és a França, és el mercat francès. Més de 150.000 persones procedents de França ens van visitar l'any passat.
L'Olímpic de Lió portarà el nom de Costa Daurada només als partits de la Lliga Francesa. Per tant, en un hipotètic enfrontament amb el Barça, no es veuria la curiosa imatge que el rival de les blaugranes a Europa portés el patrocini d'una zona de Catalunya.
I en futbol sala, les Corts Obaer jugarà demà per primera vegada a la història als quarts de final a 8 de la Copa de la Reina. Es disputarà el bitllet a les semifinals davant el Melilla.
Després de l'ascens a primera la temporada passada, guanyar la Copa Catalunya al setembre i competir de valent a la màxima categoria, les Corts s'afronta un nou repte en aquest any històric. L'equip viatja avui mateix cap a Laurín de la Torre, a Màlaga, la seu de la final a 8. Robert Caneda, el tècnic de les Corts, explica els objectius de l'equip a la Copa de la Reina.
Il·lusionades per ser-hi i amb un triple objectiu que assolir, que és el de gaudir de l'esdeveniment, competir al màxim dels minuts que estiguem a pista i aprendre de tot el que succeeix al cap de setmana. A partir d'aquí sabem que el primer partit el juguem contra un dels rivals més difícils de la competició.
Un Melilla que és tercer classificat a la Lliga amb una plantilla farcida de jugadores internacionals i feta per aixecar títols. L'eliminatòria, partit únic, que jugarà a les 11 del matí. Si les Corts passa, s'enfrontarà dissabte al guanyador de l'Alcorcón Móstoles.
I més informacions amb la Marta García del dia. Hi havia pocs dubtes, però ja és oficial. Saúl Cravioto competirà en els Jocs Olímpics de París.
El piragüista lleidatà ja va aconseguir classificar l'embarcació del K4-500 per als Jocs, però faltava fer el selectiu intern de la Federació Espanyola per decidir qui en serien els integrants. I cap sorpresa, el 5 vegades medallista olímpic competirà al costat del mallorquí Marcus Cooper i dels gallecs Rodrigo Germade i Carlos Arévalo.
Des d'avui fins diumenge es disputa el Proolímpic femení d'handbol.
Amb presència de dos catalanes, Cava Gassama de Granollers i la jugadora de les Franqueses del Vallès, Esther Somaza. La selecció espanyola juga avui contra la República Txeca. Els dos primers d'este preolímpic aconseguiran el bitllet per París.
I també comença avui el preolímpic de tenis taula amb participació catalana.
La de la calellenca Maria Xiao, que fa parella amb Álvaro Robles i participen en els dobles mixtos del preolímpic de Javirov a la República Txeca, que s'acaba demà. Este preolímpic repartix 4 places per als Jocs Olímpics de París.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornarem demà a la mateixa hora. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora amb el Joan Bota.